A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Avui, en el Dia Internacional de la Violència envers les Dones, acabem de saber que a Espanya ja són 52 les dones assassinades en mans dels seus homes, les seves parelles, en aquest 2019. 52. L'última, la darrera, l'hem coneguda aquest matí a Tenerife, una dada, per tant, que no sembla que hagi de finalitzar, que la fi d'aquest problema no s'acaba de trobar, i avui és un d'aquells dies en el que d'alguna manera es posa més en relleu doncs, aquesta problemàtica, aquesta xacra que és la violència envers les dones. Què es fan els ajuntaments, què es fan els municipis? Doncs la majoria, com, i en el cas de Sitges hi ha un servei d'atenció a les dones, el SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Sitges, en el que totes aquelles dones que considerin que necessiten doncs, rebre algun ajut, que tinguin una consulta en dubte, s'hi poden adreçar i a partir d'allà, sobretot, un procés d'ajut que pot passar per diferents àmbits. Un d'aquests àmbits i una de les derivades d'aquest servei és l'atenció psicològica tan important en aquests casos. I una de les persones que fa aquesta atenció psicològica és la Carme Crespo, que tenim avui aquí amb nosaltres. Hola, Carme, què tal? Bon dia.
Hola, Carola, bon dia.
Ets una de les psicòlogues d'aquest servei. Com arriben, d'entrada, per aquelles persones, com arriba una dona a tu, a aquest servei d'atenció psicològica que ofereix l'Ajuntament, el SIAT?
A nosaltres no ens arriben directament les dones, sinó que quan hi ha una dona del municipi que necessita un acompanyament perquè no sap ben bé cap a on ha d'anar a nivell d'informació, a nivell de què és el que pot fer davant d'una situació que està vivint, s'adreça al SIAT, allà les tècniques i les persones que estan treballant en aquest departament fan la derivació. Si necessiten acompanyament d'un advocat, hi ha una advocada que els pot acompanyar en processos o de denúncies o de divorci o la situació que sigui. I si les tècniques en aquell moment consideren que aquesta persona, aquesta dona, requereix un acompanyament psicològic, ens avisen i elles es posen en contacte amb nosaltres.
Per tant, el primer de tot és l'escolta.
Exacte. Una escolta activa és importantíssima, sentir-se escoltades i sentir que hi ha algú que pot parar un moment, que pot parar un moment, que les pot escoltar sense emetre cap mena de judici i que senzillament que per uns moments es poden sentir en un espai segur i veure que hi ha algú que els hi pot acompanyar. Que les pot acompanyar, no sé si elles voldrien que tot fos molt ràpid, no ho és, no ho és, però almenys que hi ha algú que sí que les pot acompanyar en aquest procés que és tan dur.
En aquest inici d'escolta, que d'entrada podríem dir que doncs, és quelcom fàcil, no sé si fins i tot això és difícil, anar a demanar que algú t'escolti, és a dir, al final, avui ens passaven dades de Sitges, 36 dones del gener a octubre han presentat denúncia aquí a Sitges, al Servei d'Informació i Atenció a la Dona. No sé si és una xifra, si és molt, si és poc. És molt en tant que l'ideal seria que no hi fos, entenc, no? Però no sé que vosaltres aquesta xifra com l'analitzeu des del punt de vista del professional.
Mira, quan parlem de 36 sembla que sigui un número petit. Per mi és prou important, perquè aquestes 36 dones que han demanat aquest ajut s'ajunten i es van allò, no? Solapant, per dir-ho d'alguna manera, en el temps, amb altres dones de l'any passat. I ja no, per mi ja no són números, no són números, són dones que en un moment donat tenen prou força com per anar a dir en veu alta el que estan vivint, que es troben que hi ha algun servei que les pot escoltar i que probablement n'hi ha més que no van perquè no s'atreveixen. Una, perquè no s'atreveixen. Dos, perquè penso que hi ha famílies al darrere, hi ha nens, molts nens que queden com desprotegits si s'inicia un procés de denúncia. I família, o sigui, la família propera, que al final...
Pressiona, d'alguna manera, sí. De vegades involuntàriament potser, no? Però sí. En qualsevol cas, aquestes dones és fàcil o possible que sentin pressió a l'hora d'anar a demanar ajuda. Per tant, aquest primer pas entenc que ja és difícil. Aquest anar a demanar ajuda, a dir, d'alguna manera, a explicar, m'està passant això?
Clar, el primer pas que rebem naltros o que reben des de l'Ajuntament és vaig i demano ajuda, però per poder arribar en el punt de demano ajuda, primer han tingut que fer elles una feina de què és el que està passant, això no és normal o això no hauria de ser així, d'acord? I davant d'això no hauria de ser així, he de fer alguna cosa per canviar-ho. Moltes vegades hi torno als nens, perquè gran part de la meva feina sí. Està dirigida als nens, no? Moltes dones prenen aquesta decisió quan algun dels seus fills
els hi demana.
Canvia rols, no? I els hi diu, així no podem seguir, o jo així no estic bé. O comencen a preocupar-se de què és el que estan vivint, o comencen a veure que es repeteixen patrons.
Per tant, moltes vegades aquest primer pas no l'acaben de fer, el de verbalitzar la situació i adonar-se que allò que estan... Potser sí que se n'adonen, no? Que allò que viuen no és normal, però no ho acaben de verbalitzar. Precisament per intentar protegir els fills, acaben sent moltes vegades els fills el que els diuen...
Ves. A vegades passa. I a vegades igual no ho diuen. No ho diuen perquè ells mateixos han de poder protegir a la mare davant de segons quines situacions, però aquestes dones al final veuen que es poden repetir, i torno, potser seré molt reiterativa, però poden tornar a repetir patrons.
I com es trenca aquesta por a denunciar? Que d'entrada és el primer gran obstacle, no? És a dir, el primer gran obstacle, després venen molts d'altres obstacles, no? I potser pitjors i més dolorosos, però clar, és el primer gran obstacle, si no hi ha denúncia, és molt difícil ajudar.
És molt difícil. De vegades, i algunes de les usuàries del CIAT no han fet denúncia, però això no implica que no se les pugui
ajudar a atendre.
Val? De vegades tenim dones que estan en processos personals, uh-huh. I això per mi ja és un canvi, que és aquesta situació que estic vivint no me la mereixo, i penso que s'ha de dir així, no me la mereixo, sóc una persona, sóc una dona, sóc mare, però sóc persona i no mereixo aquest tracte, i davant d'això necessito, i això sí que és molt important, el poder dir, em cal que algú m'acompanyi en aquest procés d'empoderament, en aquest procés de dir prou, i acudeixen abans de que les coses siguin...
Per tant, d'entrada hem de dir que no cal que hagin presentat cap denúncia ni que hagin denunciat res. Poden anar al CIAT simplement perquè senten que estan vivint una situació que no hauria de ser així, no veuen de quina manera en sortir-se'n, consideren que allò no és normal i poden anar allà a demanar ajuda. No cal una denúncia prèvia, no cal haver passat per aquest procediment, diguéssim, de denúncia, que d'altra banda també és molt difícil, no? Les atendran igual.
Sí.
Potser sí que és possible que aleshores les aconsellin denunciar en alguns casos.
En alguns casos, el procés que es fa tant des de les tècniques del CIAT com des de l'acompanyament psicològic és poder acompanyar-les a que perdin la por, a que no vegin que això és un trencament a nivell de familiar o social i que és necessari per tal de que tot torni a un equilibri, almenys en un equilibri en respecte a elles o en respecte als seus fills.
La por més gran d'aquestes dones, quan un cop arriben i diuen, i ja ho verbalitzen, no? I us ho expliquen i els pregunteu com és que no has vingut abans, perquè és probable que moltes arrosseguin el tema de fa un temps, no sé si la resposta principal és la por a ser estigmatitzades, a que no m'entenguin o a que es visibilitzi una situació de la qual probablement fins i tot senten vergonya, no? És que no l'haurien de sentir, però la senten, no?
Jo em quedaria amb l'última paraula que has dit, que és la vergonya. En moltes ocasions hi ha una base de vergonya i culpa. Vergonya i culpa amb situacions que han vingut produïdes per situacions concretes de por i de pànic, que generen un sentiment de culpa de «algú ho hauré fet», perquè això estigui passant, la vergonya de com pot ser que algú, principalment algú al que jo estimo, m'estigui donant dues cares, no? Per un cantó és aquell que m'estima, és aquell que em fa mal, per tant, jo em vaig equivocar o alguna cosa he fet malament perquè això passi. Llavors, per mi, està l'estigmatització social, que per sort el fet de que puguem parlar-ne, el fet de que puguem estar aquí, el fet de que puguem evidenciar-ho, cada cop crec que és més present el fet de poder dir-ho, però la vergonya i la culpa crec que és... Bueno, principalment comencem per aquí, per empoderar-les.
I com lluitem contra aquesta incomprensió? Perquè d'alguna manera és una incomprensió social, no? cap a unes dones que estan patint una situació que no hauria de ser, que en qualsevol cas hauria d'estar normalitzada, en algun moment la societat no les entén o no les comprèn prou, o elles senten que és així.
Jo crec que que ens n'aniríem una mica fins i tot ampliant més, no? De què és i quin és el sentir de la societat i quin és el sentir del jovent avui en dia. Quan hi ha violència, sempre hi ha un estament de poder. El que exerceix la violència és el que té o el que creu que té el poder o que té dret a sobre de, no? Crec que queda molta, molta, molta feina a fer amb els nens, queda molta feina a fer amb el jovent.
Amb els nens i amb el jovent perquè són el futur.
Clar, si aquests nens no entenen que ha d'haver-hi una igualtat, si aquests nens i aquests adolescents no entenen que cada un ha de ser allò, no? Dueño y señor, no? D'ell mateix. I que perquè no t'agradi com vesteixo o perquè no t'agradi la meva opinió, tens dret a jutjar-me, a menysprear-me o agredir-me, fins que això no passi, seguirem celebrant el 25 de novembre any rere any amb xifres com les d'aquest matí o les que anem tenint.
Abans em comentaves una xifra teva particular, que tenies una mitjana de 35 dones al mes.
Al mes. Estem atenent aproximadament, eh? Hi ha mesos que potser menys, val? Però en els últims mesos són unes 35 visites al mes.
I quan ja arriben a tu, que arriben perquè una tècnica ha decidit que aquesta dona doncs, necessita una atenció psicològica, quina és la situació majoritària quan entren i quina és amb la que a tu t'agrada que surtin, no? Amb quina les acomiades tu?
Jo crec que la primera situació és la de la por. És la de la por perquè han de tornar a explicar per què demanen i per què creuen que han de tenir un acompanyament psicològic. Nosaltres el que intentem, en aquest moment són tres professionals les que estem fent aquesta atenció i una de les companyes té una formació més específica en quant a mediació,
sí.
En quant a parentalització, o sigui, acompanyament en parentalització. Si creiem que la podem acompanyar més per aquí, les ocupa ella o s'ocupa ella. Una altra de les companyes ha estat fent molt de temps d'acompanyament a nivell d'insercions laborals amb situacions de risc, que crec que és important. Moltes vegades les dones no denuncien perquè no poden econòmicament valdre's per elles mateixes i estan depenent.
És una altra por, no?
És una altra por. Què faig jo després d'això? I n'hi han altres que han de poder treballar directament situacions de trauma, ¿vale? De trauma viscut, no sol en aquests episodis concrets, sinó traumes continuats. No fa falta que hi hagi una agressió o un episodi per estar tenint respostes de trauma. Aleshores, ens les anem orientant segons la necessitat. Què és el que pretenem nosaltres? El primer de tot, que hi hagi com que elles es retrobin amb elles i que no es jutgin a elles mateixes.
Que entenc que ho fan.
Naturalment. El primer que hem d'anar és a culpa i vergonya, mirar-les de cara i poder treure això. Fins que no puguem treure'ns la culpa de sobre i la vergonya per lo que hem viscut, difícilment podem connectar amb una mica de distància suficient com per poder encarar-nos i proposar-nos de fer canvis. Canvis que no és mirant a l'altre, sinó mirant-te en tu. A l'altre, jo a vegades els dic, qui està aquí? Tu o els altres? El canvi el pots fer tu, però no aquells que no volen ajuda.
Per tant, han de començar per elles. La por tota l'estona sobrevola aquest tema, eh? La por, la vergonya, tota l'estona... Que, clar, de quin, ja, fins a quin, o sigui, fins a quin moment elles poden decidir sobre una por o una vergonya que no és, de vegades no, és, no se la provoquen elles mateixes, sinó que és l'entorn, no?, que els hi provoca.
Sí, són les relacions a l'entorn social, les relacions aquelles que han viscut i que han tingut durant la seva vida. Però tot i així, tot i que a priori sembla que no puguin ser elles les que moguin i facin canvis perquè no ho han fet fins aquell moment, jo crec que són molt valentes en el moment de dir fins aquí. Són valentes quan miren de cara al que està passant. Són valentes quan miren a la vergonya i es poden mirar i dir, tot i que sento vergonya del que m'està passant, puc parar i començar a cuidar-me? Si són capaces i comencen a fer això, comencen a fer petits moviments. Petits moviments que es noten. Jo crec que es noten.
Quant de temps aproximadament estan amb vosaltres?
Depenent del cas. Nosaltres estem acompanyant des del CIAT aproximadament des del juny de l'any passat, del 2018.
Sí.
N'hi ha usuàries que en 6 mesos els hi hem donat l'alta. El que sí que acostumem a fer és fer un acompanyament a l'inici i anem espaiant visites, perquè no és una qüestió de dependència. Hi ha moltes que venen amb culpa, vergonya i dependència emocional. No és una qüestió de canviar aquella figura de referència, sinó de donar-los empoderament perquè elles funcionin.
És a dir, no ha de passar això d'una dependència emocional de la parella a la psicòloga, en aquest cas, eh?
No. Jo sempre... A més, ho pensem, no? És, hem de poder acompanyar-les perquè elles agafin les brides de la seva, del seu funcionament i que no hagin de tornar. Que no hagin de tornar.
Es pregunten elles com han arribat a aquesta situació?
Sí, moltes vegades.
Hi ha resposta a això? Com arriba una dona en aquesta situació?
És difícil de poder donar una sola resposta, perquè les dones han sigut joves, les joves han sigut adolescents, les adolescents han sigut nenes i les nenes han sigut infants. I jo personalment penso que no hi ha cap gota de tota la voluntat.
Ho pregunto perquè no hi ha un perfil, i no hi ha un perfil únic de dona maltractada, és a dir, hi ha dones de totes les edats,
de tots els àmbits socials,
de totes les procedències fins i tot, per tant, ni d'aquí ni de fora, és a dir, no hi ha un perfil únic.
No.
Per tant, clar, m'imagino que moltes vegades probablement certes dones que estiguin en aquesta situació es puguin preguntar com pot ser que jo hagi arribat a aquest punt?
Jo crec que una de les coses potser que sí que tenen en comú i no és perquè... almenys és el que jo veig.
El que perceps, sí.
És que totes coincideixen amb una falta de seguretat personal en respecte a les relacions emocionals. ¿Vale? Aquelles figures vinculatives de petits, d'adolescents, de nens, que no han sigut prou font de seguretat. ¿Vale? Dit així, podria semblar que dones que són o que tenen molta empenta, que estan ben posicionades a nivell laboral, social, no són o poden no ser susceptibles de ser víctimes de violència de gènere, però no és així, perquè a nivell professional poden ser molt fortes, molt fermes, molt capaces, molt potents, i a nivell emocional igual se segueixen sentint petites, desprotegides i insegures. Per tant, la inseguretat i aquella falta de vinculació, per la raó que sigui, no m'agrada plantejar mai el per què, o qui és el culpable. Buscar culpables moltes vegades no serveix per treure-les.
D'acord. Parlàvem abans de 35,
sí, aproximadament
unes 35 al mes, totes les procedències, totes les edats, s'estan més o menys uns 6 mesos, n'hi ha que més o menys, en un procés d'acompanyament que deies és gradual. Com surten aquestes dones d'aquest servei? És a dir, quan els hi dieu adeu, el dia que els hi dieu adeu, ja estàs preparada per tirar endavant sense aquest acompanyament? Com estan aquelles dones?
Mira, algunes d'elles... jo perquè treballo més en l'àmbit del que és el trauma,
sí,
les meves són les posades que estan més...
Més temps amb tu. Sí. Perquè els traumes són més difícils, sí, requereixen de més temps, no?
Potser
d'acompanyament.
Sí. Potser sí. Però sí que és cert que a mesura que les vas veient, fins i tot amb l'actitud en la que entren en el centre, és diferent. Hi ha gratitud, però no és una gratitud sola en la persona que l'has estat acompanyant, i siguem naltros com a psicòlogues o les persones que estan atenent-les en el procés, en l'Ajuntament o en altres àmbits. Però jo crec que surten com havent-se retrobat.
Amb elles mateixes.
Sí, sí. N'hi ha algunes que sembla que s'han retrobat i no és així.
Hi ha recaigudes?
Sí.
És habitual que n'hi hagi de recaigudes?
És possible que n'hi hagin de recaigudes, sobretot perquè hi ha patrons de funcionament que, tant socials com personals, que portaran a que d'alguna manera tornin a repetir patrons o tipus de relacions.
Clar, tot plegat va dirigit a ajudar a unes dones que d'alguna manera estan vivint situacions que no haurien de ser. Però clar, si la societat no canvia...
Difícil.
Si l'entorn no canvia...
És molt complicat. És molt complicat perquè posem tot el focus d'atenció en les dones i ha de ser així, perquè al final són 52 les que porten mortes aquest any i són moltes més les que estan callant i estan patint. Però si no hi ha dones i homes, molts homes, que comencin a veure que això és una lacra,
una xacra
de la societat, difícilment farem canvis. És difícil. Si tens una dona que creu que és culpa d'ella haver patit una situació de maltractament i no la pots acompanyar del tot, perquè els processos i els acompanyaments a nivell psicològic o a vegades no pots acompanyar del tot perquè hi ha moments d'esgotament, fàcilment tornaran a enganxar-se en patrons. En patrons.
En patrons del dia a dia que amb els que convivim probablement tots a diari. Hem de dir també que aquest servei... Per arribar a aquest servei, el que dèiem, no cal ni haver posat una denúncia prèvia ni haver patit una agressió física.
No. Moltes no han patit agressions físiques.
Perquè moltes vegades, no, pensem com que... O hi ha aquesta idea generalitzada de que quan la dona arriba a aquest tipus d'atenció, aquest tipus de servei, és perquè està ja en una situació, doncs, que està rebent agressions físiques, etc. I no és necessari. Ningú et demana que hagis patit una agressió física perquè t'atenguin aquí al CIAT, ni tan sols com dèiem que hagis denunciat. Simplement que sentis, que vegis com a dona que estàs vivint alguna situació que no acaba d'encaixar amb el que consideres que hauria de ser, sí, que no la normalitzes.
Jo penso que fa potser un temps sí que està clar que les denúncies han augmentat molt,
sí,
i diuen ara què passa, no? Ara tothom denuncia, i jo penso que abans les dones que s'atrevien a denunciar o a verbalitzar que estava passant això eren dones que havien arribat al límit, eren dones que havien patit de manera reiterada maltractament físic, psicològic, psicològic que és el gran invisible, abús. I que ara el que passa és que parem abans.
Que està bé, també, no?
Parem abans, o sigui, no cal arribar a l'extrem de no puc ni aixecar-me per poder dir no vull això.
I hi ha maltractament, és a dir, abans et preguntava, hi ha maltractament psicològic sense haver maltractament físic?
Sí, clar.
Hi ha maltractament físic sense maltractament psicològic?
Jo crec que no. Jo crec que no. Perquè quan hi ha un maltractament físic, en un entorn com el que parlem, eh? Vull dir, en un entorn familiar o en un entorn en el que hi ha una vinculació, no s'arriba a una explosió externa d'aquesta ira, d'aquesta ràbia, sense abans no haver intentat que per altres mitjans les coses funcionin com un vol.
I el maltractament psicològic passa per escenes tipus què? No necessàriament passa per insults directes.
No cal. Poden ser molt sutils. El fet de que tu et vagis sentint cada cop més invalidada, cada cop que puguis anar creient que tot allò que passa en el teu entorn és la teva responsabilitat, que qualsevol cosa que facis o no facis no està bé. Jo crec que totes i cada una de les petites coses, perquè a vegades són molt, 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 molt petites, que acaben engreixant l'etiqueta aquesta que s'acaben penjant moltes dones de no sóc capaç, no serveixo per res, no me'n sortiré, sóc mala mare, sóc mala dona, sóc mala esposa.
Ja per acabar, com d'important és el sentiment de comunitat, la pertanyença? No sé si també es creen aquí al servei en tant de dones que es troben, que estan han anat a aquest servei, i el sentiment de comunitat i de pertanyença del grup dones, no? No sé com d'important és i com més d'important és, sobretot per les dones que us arriben al centre.
Jo crec que és important el fet de sentir-se part d'algú, d'algun entorn. És una de les coses que hem comentat, no? De dir, escolta, ara... Jo penso que no pots fer un treball grupal si no has fet un treball individual primer. Val? Si no has fet una bona feina o un inici de feina a nivell individual, no et pots posar i exposar-te en un grup. Ara ja portem un temps fent un treball individual, doncs igual tocarà fer una segona part, que és juntar-les.
Que seria trobar-les. De moment, però, no es planteja...
No. Sí que s'ha plantejat, igual que s'ha plantejat atendre si cal, s'ha plantejat atendre els fills de les dones que pateixen violència de gènere.
Que és una altra de les branques que més preocupa, segurament, no? A totes les dones que us visiten. El CIAT, Carme, moltes gràcies.
Gràcies.
Molt interessant, ja ho saben, la Carme és una de les persones que atenen aquest servei d'informació i atenció a les dones de Sitges, que es troba, on poden anar aquelles dones que hi vulguin anar?
A l'escorxador.
A l'escorxador, doncs allò, totes aquelles dones, què penseu, què sentiu, que... Esteu vivint algun tipus de situació que no és la normal, que us està fent sentir malament, que teniu algun tipus d'encontre, no cal haver denunciat, no cal haver rebut un cop, no cal haver rebut un insult. Podeu anar allà, ho exposeu, us escoltaran.
Exacte.
I a partir d'aquí, doncs, potser us diuen, no passa res, tranquil·la, no t'amoïnis, o potser doncs, començarà tot un procés d'acompanyament, que al final és el que es tracta, no? D'acompanyar a totes aquestes dones, i més avui en el Dia Internacional de la Violència envers les dones. Carme, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, de seguida tornem amb l'Espai RACO. Fins ara.